Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. Luis Mijoler renunciarà a l'alcaldia del Prat de Llobregat després de 5 anys i mig al càrrec. Ho ha anunciat aquest divendres en una trobada amb treballadors municipals i ho ha fet pública també la seva formació al Prat en Comú amb un comunicat. El Prat Ràdio, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler Martínez, ha anunciat avui que renuncia a l'alcaldia. Ho fa després de 5 anys i mig al capdavant d'un ajuntament que ha hagut de fer front a reptes inesperats, com una pandèmia, però també d'altres recurrents, com l'equilibri territorial de l'aeroport i els espais naturals del Delta del Llobregat. Qüestions que ara abordarà de forma plena des del Parlament de Catalunya, on és diputat des del passat mes de juny.
És cert que, i sabeu, no, que des d'aquest any doncs, també soc diputat al Parlament i m'ho havíeu preguntat de vegades, no, realment compatibilitat. Les dues coses era complicat, també per una qüestió ètica de la nostra organització de no acumular càrrecs. Per tant, el que faltava era acabar de veure el moment, tancar l'any amb naturalitat, amb els pressupostos acabats, etc. No? I, per tant, donar el pas d'aquest relleu amb la garantia i la tranquil·litat de saber que hi ha un equip molt potent a tot l'equip de govern.
Mijoler renuncia al càrrec el proper 7 de gener i prendrà el relleu la número 2 de Prat en Comú, Alba Bou i Jordà a partir del 16 de gener.
Gràcies, Lluís. Més temes. L'Audiència Nacional ha demanat al Tribunal Suprem que obri una investigació contra Luis Alvise Pérez pel presumpte finançament il·legal de la campanya per a les eleccions europees del juny passat de la formació S'ha acabat la festa. El magistrat atribueix a Alvise un presumpte delicte electoral, a més d'un altre per finançament il·legal de partits polítics, per haver rebut en metàl·lic 100.000 euros de l'empresari Álvaro Romillo per pagar la campanya. El líder de S'ha acabat la festa és eurodiputat al Parlament Europeu i, per tant, ha forat motiu pel qual el tribunal qui el pot imputar és el Tribunal Suprem i no el jutjat d'instrucció de l'Audiència Nacional. I la T-Mobilitat, el títol de transport integrat de l'àrea de Barcelona, ja està disponible als usuaris dels mòbils d'iPhone. Ho ha anunciat aquest divendres l'Autoritat del Transport Metropolità. Fins ara, la T-Mobilitat només funcionava com a aplicació en els mòbils amb el sistema operatiu Android. D'aquesta manera, els usuaris d'aquests aparells ja poden triar entre utilitzar el suport físic, la targeta de plàstic o bé l'app. Darrer apunt, l'ampliació de l'Hospital del Vendrell ja ha començat amb la creació de 230 noves places d'aparcament ubicades a la part del darrere de l'equipament sanitari. L'Ajuntament i la xarxa Santa Tecla posaran en marxa el 2 de gener un bus llançadora amb freqüències de 30 minuts.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda comencem la segona i última hora d'aquest programa de divendres. Anem fins al Servei Català de Trànsit per saber, clar, quin és l'estat del trànsit. Roger Ferrer, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs parlem, per una banda, d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, també les seves rondes. Per exemple, parlem d'un accident aquí a la Ronda Litoral, al tram de Sant Adrià de Besòs, que talla carril en sentit Llobregat. Hi ha cua de més de 3 quilòmetres entre el nus de la Trinitat i Sant Adrià de Besòs. Això a l'inici de la Ronda Litoral, aquest accident en sentit Llobregat. Altres incidències a destacar. Autovia A2, hi ha aturades per obres uns 4 quilòmetres entre Martorell i Abrera, en sentit Lleida, sobretot per enllaçar amb la C55, i també a l'extrem sud de Barcelona hi ha aturades a l'autovia A2, però d'entrada a Barcelona un parell de quilòmetres entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí. De l'extrem nord ens quedem, com sempre, amb les vies que baixen des del Vallès cap a Barcelona, C58 i C33, amb aturades d'uns 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies i bona tarda, Roger. Ara anem fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
Què tal? Bon dia. Doncs en aquests moments parlem en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa, així que el conjunt de línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Avui, que encarem l'últim programa abans de les festes de Nadal, no podíem marxar sense parlar amb un personatge que ha aconseguit tanta rellevància com els Reis d'Orient o el Pare Noel a tota la comarca, el llaminer de Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, que avui tenim el plaer d'estar amb el gran protagonista del Nadal a Sabadell, el llaminer. L'1 de desembre del 2021, aquesta figura màgica va aparèixer per una de les finestretes de l'Ajuntament per presentar-nos tots els seus amics del calendari d'Advent, que des d'aleshores hi ha instal·lat cada Nadal a la façana del consistori. I el seu show ha agradat tant que cada tarda hi ha centenars de persones al voltant de la plaça del doctor Robert esperant-lo. A qui no farem esperar més és a ell. Bona tarda, llaminer.
Molt bona tarda, què tal?
Doncs suposo que nerviós, perquè queden només 4 dies per acabar el calendari d'Advent. Per la gent que no sigui de Sabadell o que encara no hagi pogut venir a veure't, quines finestretes falten i què tenen d'especial?
Bueno, ara jo crec que queden ja les últimes finestretes que també, bueno, a mi em fan especialment il·lusió, no? Perquè per acabar tenim una dedicada al Rei Negre, perquè jo ja he parlat del Rei Blanc i del Rei Ros, i òbviament doncs em faltava el Rei Negre per presentar-lo. Em faltava el Rei Negre per presentar-lo i, bueno, després queden potser dues que són molt dolces i molt típiques del Nadal. Una dedicada a les neules i els torrons, que estan boníssims, i també a una cosa típica, 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 que és el tortell de Reis. A veure, és que aquí qui no menja tortell de Reis?
Ningú, ningú.
Doncs ningú, ningú, ningú. Així que li dedico especialment una finestreta al tortell de Reis.
Molt bé, amb fava, entenc, eh? Amb fava i rei.
Amb fava i figuretes, clar que sí, i qui ja ho sabem, eh? Qui troba la fava, a pagar.
A pagar això mateix, perquè hi haurà moltes sorpreses, com el tortell de Reis, i enguany una de les novetats que hi ha hagut és que hi ha hagut una nova finestreta, la del dia 9, quan es va obrir la casella de la bruixa del carbó. Una arxienemiga teva, podríem dir, o què?
Bueno, a veure, la bruixa del carbó i jo... És veritat que, a veure, nosaltres ja ens coneixíem de petitons, vull dir que érem molt, molt, molt amics a l'escola. És més, vull dir, junts vam crear el carbó de sucre. Vull dir que tots els nens poden estar contents perquè si els hi porten carbó de sucre és gràcies a nosaltres, eh? Que el vam crear, perquè si no els haguéssim portat carbó del de debò, que no està tan bo, ja t'ho asseguro jo. Però no sé què li va passar, que bueno ella no era molt amigable del Nadal, no sé per què no li acabava d'agradar, però per sort l'any passat, entre tots i totes, entre els nens i les nenes de Sabadell, vam aconseguir que es tornés a enamorar del Nadal i, home, que mínim que regalar-li una finestreta del calendari.
Així que ja està plenament integrada al teu equip, eh?
Ella ja està plenament integrada i, com diem nosaltres aquí els veïns del calendari, ja forma part del nostre nucli dur, que diem.
Perquè, clar, com és la vida aquí al nucli dur, no? Aquí al calendari d'Advent? Què feu durant el dia?
Ui, mare meva, aquí no parem de fer coses, durant el dia. Bé, nosaltres ja som d'aixecar-nos d'hora, fem un bon esmorzar, perquè és el més important del dia, esmorzar bé, i després, doncs, bueno, cadascú fa les seves cosetes. La ballarina es passa, doncs, tot el dia fent passos de ball assajant, el soldadet no para de voler jugar a jocs de taula, és molt pesat amb els jocs de taula, mare meva, no para. Llavors tenim a la fada de la neu, que, bueno, no para de fer invents amb la seva vareta i trucs de màgia. Sí, l'altre dia va nevar a la cuina, imagina't. Vull dir, un desastre. I, òbviament, el cuiner, doncs, no para de preparar receptes, perquè aquests dies té molta feina amb tot el que hi ha. Que si els neules, que si els torrons, que si la galeta del llaminer, no para.
Però, bueno, clar, i el dinar de Nadal, el de Sant Esteve, la nit de Nadal, té feina, eh, aquests dies?
No para.
Per qui no conegui la història de la bruixa del carbó, l'any passat doncs, va ser un personatge que va aparèixer a l'espectacle Somriu al Nadal, que comença d'aquí res, també. Vull dir, tindràs un recés pel 25 i 26 i després Sant Tornem-hi, que es volia carregar el Nadal perquè deia que no li agradava. En aquest nou espectacle d'aquest any hi haurà tres personatges nous, m'han dit.
Ja us han fet spoiler, no m'ho puc creure. Mare meva, que ben informats que esteu aquí els de Ràdio Sabadell. Doncs sí, hi haurà personatges nous. No acabaré de desvetllar molt bé qui seran, perquè, bueno, ja sabeu que cada any, no sé què passa, donar el somriu, que sempre tenim algun problema, no? Primer va caure l'Estel, però després va venir la bruixa, i ara, bueno, no sé, jo crec que passarà alguna cosa amb el calendari. Fins aquí puc parlar.
Però bueno, dolenta.
Sempre passen coses dolentes. El bo és que sempre ens en sortim, eh? I, bueno, també serà maco perquè alguns dels personatges nous que sortiran... Però és que no vull fer gaires spoilers, però em fa molta il·lusió perquè, bueno, els espectadors, quan vinguin, veuran un petit viatge al passat. Ho deixarem així.
Un viatge al passat i alguna cosa passa amb el calendari.
Correcte.
I no ens pots avançar res més?
Bueno, a veure... És que clar... Bueno, jo només us puc dir que venen moltes escenes noves, que això també a vegades la gent m'ho agraeix, vull dir, tenim moltes escenes noves que ens veureu, perquè l'any passat, per exemple, molta gent em deia que els havia agradat molt el meu look de pijama. Doncs ja us puc avançar que aquest any, si teniu la sort, veureu a tots els avintats del calendari en pijama. Sí.
Una festa de pijames.
Farem una festa de pijames, ja us ho dic jo, i no us podeu perdre els modelets que porten, eh? I què més tenim? Bueno, tenim cançons noves, també. Ah. Tenim tres cançons noves. I, bueno, i moltes, sempre hi ha sorpreses al calendari i el somriu al Nadal.
Estarem, doncs, expectants. Funcionarà com sempre, oi? Tothom que vulgui podrà venir a Doctor Robert i bueno, el seient és lliure i per ordre de cua fins a esgotar localitats.
Correcte, ja ho sabem que, bueno, mai sempre donem a la base. És veritat que els matins jo reconec que som més tranquils en general i la gent potser no s'ha d'esperar tant per entrar, però a les tardes és veritat que va estar una miqueta ple i, bueno, tenim gent que es queda sense cadira, tenim gent al darrere de peu, bueno, omplim la plaça sempre de bat a bat, però sí, funcionarà tot exactament igual. Tres sessions cada matí i quatre sessions a les tardes.
Són més que altres anys?
No, són les mateixes i fins i tot aquest any, que també igual que l'any passat, hi ha algun dia que en fem alguna menys. Perquè, per exemple, bueno, el dia 31, que és el dia de Cap d'Any, doncs, bueno, tancarem una miqueta abans per, bueno, per nosaltres per ens preparar també per rebre el 2025.
Perquè parlant de novetats, hi ha una altra novetat aquest any, perquè cada vegada n'hi ha més, i és que tu tens una nova caseta més xula.
Sí, he fet reformes a la meva caseta. Bueno, és que quedava una miqueta petitona, i he dit, va, fem-la una miqueta més gran. Sí, ara tinc cuineta totalment equipada, eh? Vull dir, tinc de tot, microones, vitroceràmica, forn, bueno, tinc de tot. També la gent pot veure al meu televisor, que la gent, els nens del món, m'han dit que era el microones, però no! Hi ha una caixa molt gran, nens, que és el televisor, i potser el que em fa més il·lusió ensenyar-vos és el meu hort, que és un hort molt màgic. Jo hi planto de tot, eh? Hi planto pastanagues, patates, cols, bueno, productes de temporada, però potser no són els que els nens estan acostumats a trobar al mercat, perquè són de colors una miqueta més... Bueno, colors més llaminer, no? Una miqueta més jo.
Més enllà de l'espectacle del calendari d'Advent, que queden 4 dies, i del somriu al Nadal, que arrencarà el pròxim 27 de desembre... el fotocall i les cues de fans que podríem dir que tens cada tarda esperant-te per fer-se fotos amb tu, per dirigir-te unes paraules. Què sents al rebre tota aquesta estima?
Mira, jo crec que el moment fotocall a mi és un dels que em fa especialment il·lusió, perquè a mi m'agrada molt tractar amb les famílies, m'agrada molt tractar amb els nens i sempre m'encanta dedicar-los-hi uns minutets a ells. I fins i tot a vegades em sap greu, eh? Perquè m'agradaria dedicar-m'hi més, però no em dóna temps, perquè, clar, les cues és veritat que són molt llargues i jo per això des d'aquí us vull enviar un missatge d'agraïment a totes i a tots, perquè realment ha sigut, bueno, s'esperen molta estona i jo ho agraeixo molt, que sempre tinguin paciència, que tenen sempre molt bones paraules cap a mi i jo ho agraeixo moltíssim.
Perfecte, doncs que vagi molt bé, Llaminer, i que tinguis molta sort en aquesta nova aventura i que res aturi el Nadal aquí a Sabadell, no?
No, ja sabem que segur que entre tots i totes ho aconseguirem.
Bon Nadal.
Igualment, molt bones festes. Adéu!
Llaminer, ja ha arribat el Llaminer. Amb bastó de caramel i un barret de sucre. Un vestit de colors, ple de dolços i bombons. Les sabates i els mitjons, plens de ratlles de son. Sempre amb un somriure, ja pico un ullet. El nou calendari, sempre estic content. Perdó.
Soc molt dolç i ensucrat i una mica entremaliat. Però jo sempre estic a punt per muntar un sarau. Arribat al llaminer, sóc aquí ben instal·lat, el meu calendari. Jo ja el tinc tot muntat, 24 finestrals, una història diferent, tots els dies d'advent.
Amb la ballarina,
jo sou un soldadet,
també hi ha una fada
i un senyor cuiner.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ho, 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 ho.
Connectats a les xarxes.
Com cada divendres, dediquem una part del programa a connectar-nos a les xarxes. Avui és un dia especial i deixem de banda aquells temes que han fet bullir internet els darrers dies per parlar de com és la vida d'una influencer, com es treballa amb les marques, què és el més important a l'hora de publicar continguts i molt més. I ho farem amb la Martina González, que és, a més de ser periodista, fa anys que treballa com a influencer a les xarxes, on suma quasi 1,5 milió de seguidors entre totes. Martina, bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs? Okay. Molt agraïda d'estar aquí.
Escolta, que tens ganes de Nadal o no?
Sí, moltes, la veritat. Sí? Ja feia mesos que ho esperava.
Posem-nos una mica en context, primer, per la gent que no et conegui. Fes-nos una mica de 5 cèntims de com comença la teva història a les xarxes.
Doncs jo vaig començar a dedicar-me a les xarxes socials d'una forma molt esporàdica. No va ser buscat i va ser perquè sempre m'ha encantat fer-me fotos, gravar vídeos... M'he sentit molt còmode sempre dins aquest entorn. I d'un dia per un altre vaig gravar un vídeo a la xarxa social de TikTok, que abans era Musical.ly, jo ja era usuària, i m'encantava la dinàmica, sempre m'ha agradat molt la música també, llavors tot estava relacionat d'alguna manera. Vaig acabar dins la xarxa social, vaig gravar un vídeo i el vaig publicar sense voler, pràcticament, perquè el que jo volia era guardar-me'l a la meva galeria i es va publicar. I al cap d'uns dies vaig veure que començava a rebre moltes notificacions i em va estranyar i vaig entrar i vaig veure que m'havia començat a seguir gent que no coneixia, que no eren els meus amics. I va ser una sorpresa, però alhora va ser una cosa que no em va escandalitzar tampoc. Simplement vaig pensar que havia sigut curiós i vaig seguir publicant vídeos i vídeos i vídeos fins que vaig començar a créixer a nivell més exponencial. Ha sigut un creixement molt progressiu i de la xarxa social de TikTok els seguidors han migrat a Instagram, que és una cosa que passa en molts, molts casos de perfils, que és que uns seguidors d'una plataforma es traslladen a una altra.
I com et definiries tu? De quin tipus d'influencer ets? Què contingut penges perquè la gent es pugui fer una idea?
Jo em defineixo com una noia normal de 22 anys. Si us faig una entradeta breu de qui soc, em dic Martina, tinc 22, he estudiat periodisme, em dedico a les xarxes socials, però m'encanta el món de la comunicació de moda i el màrqueting. De fet, ara estic fent un màster d'això. I sempre m'ha encantat, doncs, el que deia, no? Publicar fotos, vídeos, editar, a passar-m'ho bé. Sóc una noia normal, amb una vida social, amb una vida familiar. I què m'havies preguntat? M'he enrotllat a presentar-me i no me'n recordo.
Però jo ara tampoc recordo què t'havia preguntat.
Sí, m'havies dit algo de... no me'n recordo, Joan.
Mira, t'ho poso més fàcil. Parlem del dia que tu te'n vas a donar... Ah, sí, de quin tipus de perfil, com et definiries
tu totalment, com a influencer? Vale, doncs em defineixo com un perfil super versàtil, molt adaptat a la manera de ser que jo tinc, o sigui, molt natural, i sobretot comparteixo contingut de moda, de beauty i d'estil de vida. O sigui, viatges, el meu dia a dia, quan em passa alguna cosa relacionada amb els estudis, parlo dels estudis, quan em passa alguna cosa relacionada amb la meva vida personal, sense entrar molt en detalls, perquè tampoc publico molt la meva vida privada, doncs parlo de la meva vida més personal. Quan em ve de gust parlar de temes d'amigues, ho faig, o sigui, és com molt versàtil el meu contingut.
I dius que ha estat un creixement progressiu, però quin dia, tant a casa com tu mateixa, vas dir, hòstia, crec que això... ja és una feina.
Jo crec que em vaig adonar a partir del moment que estava a prop de fer 18 anys i ja començava a veure, o almenys a percebre més o menys, les primeres entrades d'ingressos d'aquesta feina, sent jo una noia en plan que mai m'havia dedicat a res d'això. De fet, estava encaminant-me cap a fer altres feines, coses molt més senzilles, perquè clar, tens 17 anys, encara no pots fer gran cosa a nivell laboral, però un cop ja vaig començar a veure que això tenia uns ingressos i que podia ser una font d'ingressos a més sèria, i al fer els 18 em vaig poder donar d'alta com a autònoma, ahir és quan jo vaig dir, ostres, això no és una tonteria, jo ara tinc unes responsabilitats fiscals, a part d'unes responsabilitats com a tal, amb les meves plataformes i amb la meva audiència, i s'ha de complir. I a partir d'aquí, pues, anar endavant.
Dius que s'ha de complir, i de fet, vull dir, si fem un cop d'ull ràpid al teu compte d'Instagram, per cert, @martinag amb dues is, veurem ràpidament que hi ha dos tipus de continguts. Un contingut que no sembla patrocinat, que solen ser fotos teves, de la teva vida, i d'altres continguts que sí que sembla que hi ha marques darrere. No sé com és aquesta relació amb les marques, quan comença, com és aquest primer contacte i una mica què us demanen.
Bueno, jo quan em vaig començar a dedicar a això, vaig veure que sí que hi havia molta gent que facturava a través de les xarxes socials, i el funcionament, explicat ràpid i malament, és que una marca a través de tu es publicita i tu fas aquest servei de publicitar un producte, un missatge, una campanya X. Tu publicites alguna cosa que aquesta marca et demana, i a través d'això ells, la marca, l'empresa, qui sigui, o l'agència de comunicació, et paguen uns diners. Això funciona així. Llavors jo facturo com a autònoma aquestes feines que faig per aquests segons, i és la dinàmica que vas fent el dia a dia, se't van presentant campanyes, et van arribar les marques i et van contactant. A més, al principi, quan jo vaig començar, que era el 2019, no estava tan formalitzat, no hi havia tanta informació, no se sabia tant la dinàmica, i clar, jo em vaig fer la mateixa pregunta que m'has fet tu: com em ve a buscar una marca i em fa treballar per ells o per ella? I és molt orgànic, és molt progressiu. Les marques normalment contacten amb tu quan veuen que encaixes, quan veuen que tenen certs valors similars de la marca. Jo, per exemple, sóc una persona que sóc molt estricta amb els criteris que tinc a l'hora de treballar amb algú. No treballo amb qualsevol marca que no està alineada, per exemple, amb els meus valors, amb la meva manera de ser, amb els meus principis, si és un producte que jo no utilitzaria, doncs el descarto automàticament. I també ha d'anar, doncs, una mica en línia amb la meva vida, no? Ha de tenir sentit incloure aquest producte o aquest servei o aquesta marca en el meu contingut. Llavors, sí, la relació és una mica aquesta. O a través d'una agència de comunicació que porta la marca, et venen a buscar i et diuen, escolta, tenim aquesta campanya, vols formar part? Tu dius que sí o que no. Es parla amb la teva agència en cas de que en tinguis. Jo tinc una agència de representació. Al principi treballava sola i el contacte era directe amb mi. I ara és a través de la meva agència, però és a un correu que jo veig, o sigui, que va també a mi directament, el que passa que normalment contesta la meva representant, encara que jo veig tot, es fa una negociació i s'arriba a un acord de campanya.
I amb el, sense entrar en números, evidentment, però com han anat variant i com també, perquè clar, sabem que hi ha artistes que estableixen un caché, que estableixen certes condicions per col·laborar amb aquestes marques, però com han anat variant tu el que demanaves a les marques? No sé si amb el pas del temps t'has posat una mica més exigents, si des de l'agència, que després en parlarem una mica més concretament, t'han ajudat a saber quin és el teu valor com a influencer.
Mm-hmm. Això és una pregunta superinteressant perquè és molt difícil explicar concretament què determina el valor d'un influencer. Són moltes coses i hi ha moltes d'aquestes coses que són intangibles. Igual que és una comparació una mica lletja, perquè no cal que ens comparem amb productes o amb coses, no? Però igual que una marca o un producte té un valor intangible per la percepció de la resta de la gent i per l'imaginari social que les persones tenim respecte a aquesta cosa, marca o producte, amb els influencers passa el mateix. O sigui, tenim una credibilitat, tenim una opinió formada de la gent sobre nosaltres. Això també fa moltíssim a l'hora de que una marca et valori més o et valori menys. I llavors, a l'hora de lo importante, el que ens marca sobretot és l'engagement. És a dir, una mètrica és una estadística que es mesura calculant el percentatge, la gent que et segueix, bueno, ara no me'n recordo exactament, però és com de fidel és la gent que et segueix. I clar, això determina molt si una marca vol invertir més o menys en tu, perquè significa que tu tindràs un marge de benefici a nivell de ventes més o menys gran. Llavors, doncs és una mica tot això, no? Les estadístiques, el valor de l'influencer, la credibilitat que aquest té, si va acord amb els valors de la marca. Una mica seria això.
I ara deies que, clar, una de les variables més importants és l'audiència. No sé com la definiries tu, si saps ben bé a qui t'estàs dirigint pel que fa al sexe, l'edat i altres factors.
Sí, això per cert ho sabem perfectament avui en dia, perquè totes les xarxes socials tenen eines molt concretes del tipus de públic que tens. Et diuen les franges d'edat principals, et diuen les regions i les zones on viuen, et diuen edat, et diuen moltes coses, el gènere, et diuen també n'hi ha moltes més mètriques, però són super concretes i són super accessibles, per tant qualsevol pot entrar en un dia el que vulguis, mirar-ho i posar doncs vull veure l'evolució a 90 dies i pots posar-ho. Vull veure l'evolució els últims 7 dies i pots canviar-ho. Llavors jo diria que tinc un públic bastant fidel, molt semblant a mi, de noies d'entre 18 i 25 anys, també molt properes a la moda, al meu tipus de vida, i també de gènere femení, que això és bastant important de cara a les marques perquè ho valoren més.
I abans parlàvem dels representants. No sé si ens vols parlar una mica d'ells, no sé si tens és l'agència en general, si tens una persona assignada, i en què creus que més t'han ajudat ells a l'hora d'una mica fer-te créixer.
Mira, jo vaig començar treballant sola. O sigui, quan això es va convertir en una feina per mi, jo tenia 18 anys. Per tant, amb 18 anys ets petit, encara no tens ni idea de res. Bueno, jo tenia idea d'algunes coses, però de com ser autònoma, per exemple, no tenia ni idea. Llavors, la meva mare i el meu pare sempre van estar molt a prop de mi en aquest procés de creixement, perquè jo necessitava un suport i necessitava algú que m'assessorés. I aquest món encara era tan desconegut i hi havia tants actors que no ens transmetien confiança, agències, representants, persones que al final doncs s'enfoquen en fer negoci, s'enfoquen en veure't com una font potencial d'ingressos. I els meus pares a mi no em veuen com una font potencial d'ingressos, em veuen com la persona que sóc.
Menys mal.
Exacte. Llavors, bueno, que no tothom té la sort de dir això, eh? Doncs això, no? Era molt important que algú m'acompanyés en aquest sentit i tinc la sort de tenir una família i un cercle proper que em recolza des del primer dia i sobretot la meva mare es va posar en mi a ajudar-me amb el tema de contacte amb marques, amb el tema de facturació, amb el tema de tot el que necessitava. Ella va estar amb mi i vam viure el procés molt juntes. Llavors, a partir de que jo ja portava 2 anys treballant d'això i ja estava facturant i ja era la meva feina, allà vam pensar que potser seria l'hora de buscar una agència. També la feina estava molt més normalitzada, no hi havia aquesta percepció tan estranya que hi havia abans, que es veia com una feina que la gent no sabia d'on sortien els ingressos, no sabia ben bé, no?, que com funcionava. Quan ja se sabia una mica més, la meva mare i jo vam dir, bueno, pues, potser és hora de començar a mirar. I jo sempre confio en que la vida et posa en el moment indicat, en el context indicat, el que t'has de trobar. I en aquell moment a mi em va aparèixer l'oportunitat de reunir-me amb la meva agència, amb la que estic ara, que es diu Twig. I només conèixer l'equip, els seus valors, els seus objectius com a empresa, la seva proposta, jo em va encantar. Vaig decidir donar-los una oportunitat. Jo no tenia gens de confiança en aquests actors de les agències de representació, perdó, i els representants, perquè moltes amigues meves també del sector m'havien parlat molt malament, m'havien dit que havien tingut molt males experiències, de tema diners, de robar, no fer bé les coses, moltes coses dolentes que jo no em volia trobar. Llavors em va costar donar el pas, però quan el vaig donar no em puc sentir més agraïda d'haver-lo donat, ara en perspectiva. I també em vaig adonar que era un factor molt important a l'hora de que les marques et prenguessin més en sèrio, perquè quan parla la Martina com a persona, òbviament, quan les marques ja et coneixen, ja tens aquesta responsabilitat i aquesta presència, no, feta, però quan contacta una agència que té una dimensió, que tenen uns contactes, que és una altra pel·lícula totalment diferent, llavors a nivell de perspectiva és molt més positiu per tu que et representi una agència.
I una de les coses que també, si la gent t'ha seguit o et segueix o veu una mica el que penges, veig que has diversificat bastant el que és el producte de la Martina González, perquè l'any 2022 obres un podcast, d'Arxís. M'agradaria una mica també que m'expliquessis què és, però és que aquest any, el 2024, al gener, vas publicar un llibre, Entre el paper i la piel. No sé com sorgeixen aquestes idees, si és una cosa de marca, si és una cosa més personal.
Jo et diria que és un mix de les dues. Sobretot és una cosa personal, perquè si alguna cosa em caracteritza és que tot el que faig va molt lligat amb les meves necessitats vitals i emocionals d'aquell moment. Jo, quan vaig començar el podcast, que és el primer producte que vaig llançar a part de les meves xarxes socials que ja existien, que eren Instagram i TikTok, el que em vaig plantejar va ser crear un espai més íntim, més proper i més sincer per les meves seguidores, els meus seguidors, perquè poguessin conèixer més, perquè poguessin parlar de temes més íntims, més profuns. A mi m'agrada molt parlar, em sento molt còmode parlant, com es pot endevinar. Llavors vaig pensar que no hi havia un espai millor per tenir tots aquests discursos que un podcast. A més, era un moment molt bo per aquest format. Moltes companyes meves també estaven pensant si crear podcast, si no. Jo crec que em puc donar el privilegi de dir que vaig ser una de les primeres en fer un podcast de salut mental a xarxes socials amb aquesta quantitat d'audiència, i vaig tenir una rebuda superbona. I parlo bàsicament d'això allà, de... Bueno, ara el tinc parat perquè, bueno, la vida no dona per més, però parlo de salut mental, parlo de dilemes, parlo de qüestions que em pregunten, que em demanen, Martina, escolta, parla de com orientar-te quan acabes la selectivitat i no saps què estudiar, parla de com afrontar una relació tòxica, parla del que penses si una amiga teva no es porta bé amb tu, què has de fer, com la treus de la teva vida, o parla'ns de com t'has sentit en la teva relació durant el principi, com ha evolucionat aquest sentiment. Doncs tots aquests temes que són més profuns i que no donen per parlar en un vídeo de 60 segons, que és el que demanen la resta de xarxes socials, doncs els parlo al podcast. I en el cas del llibre, va ser una oportunitat que va venir molt lligada del podcast, I va sorgir a partir de que l'editorial em contactés, i és bàsicament una extensió del podcast. Parlo també de salut mental i d'introspecció.
Molt bé, doncs ens hem quedat sense temps, Martina. Recordem a tots, clar, ja que has vingut, que et poden seguir a Instagram, a TikTok, a YouTube, a Spotify, gairebé a tot arreu, sota l'arroba martinesé amb dues is. Escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres, un plaer.
I abans de tancar, recordem a tots que a nosaltres també ens podeu seguir tant a Facebook, a Instagram i X, sota l'arroba connectats a la xarxa.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Temps ara per parlar de cinema, temps ara per parlar de les estrenes. Anem a veure com està la cartellera. Ho fem amb Sergi Estapé i Jordi Guillem, des de Terrassa. Bona tarda.
Bona tarda. Última secció de cinema del 2024, perquè avui s'acaba el Connectats i tornarà el mes de gener, que, com sempre, compta amb la col·laboració inestimable del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil particular nostre, Jordi Guillem. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs aquí estem, una setmana més. El que passa que aquesta setmana ho has tingut fàcil, per triar les pel·lícules.
Sí, 100% d'encerts.
100% d'encerts, 5 estrenes, no?
Hi ha 5 estrenes, les comentarem totes 5. Doncs falten dos dies per Nadal. Bé, per Nadal no, per la loteria.
I això és lògic,
per Nadal.
Que no
Home, aquests, per les dates nadalenques...
Nadal,
sí, la gent té tendència potser a anar més al teatre que al cine, tot i que en els últims anys sí que hi havia estrenes importants. No són dates especialment prolífiques, És més aviat cap a la primavera, quan ens arribaran les grans estrenes. Per Nadal, doncs bé, aquesta setmana 5, la gent passa les festes a casa i no té massa temps per anar al cine. I la setmana vinent i l'altra, que no en podrem parlar, no tenim programa, s'estrenen 6 i 7, respectivament, vull dir que poca cosa. Les estrenes grans arribaran a principis de gener.
Bueno, una estrena que segur que molta gent espera, però el que passa és que jo, això ja la repetició de la repetició, és Mufasa, el rei León, una pel·lícula d'animació feta als Estats Units. Què m'expliques?
És una prequela de la famosa pel·lícula El rei León, que va fer fortuna l'any 2019, farà 5 anys, i bé, i se n'han fet diversos espectacles teatrals, musicals, etc. Si us agrada Disney...
I el que queda,
sí. És una pel·li que ràpidament anirà a Disney+, la plataforma de Disney, com passa amb la majoria, i això, si us agrada la llegenda del rei León, doncs aquí, amb aquesta prequela, podeu redescobrir doncs, qui era la llegenda de Mufasa, bàsicament, explicada que pel Rafiki, que no és un quinqui de Sabadell, és un lleó que es diu Rafiki, i tot i que pega el nom Rafa, Rafiki... És fill de Simba i Nala, és un personatge que el recuperem, el rei León, segur que el recordeu, i a partir de flashbacks ens explica doncs la història d'aquest petit lleó que es va perdre, que va viure sol a la selva durant molt de temps, i que llavors casualment es va trobar amb un hereder com de llinatge reial, com és Taka, i a partir d'aquí doncs comença la història que es reflexa després a la pel·lícula. Una pel·lícula dirigida per Barry Jenkins, les veus d'Aaron Pierre, Kelvin Harrison, Tiffany Boone, Donald Glover i Mads Mikkelsen, però que no les sentireu si no les aneu a veure en versió original, per tant...
Bé, el que podem fer és sentir una mica del Mufasa, va.
Sí, que ja està aquí!
Ve la hora de contarte una historia.
¿Una historia? Me alegro de haber traído grillos.
Rafiki, continúa.
Una historia sobre un príncipe que acabó siendo conocido como Scar y un huérfano llamado Mufasa. Dos hermanos que emprendieron un peligroso viaje para encontrar un nuevo hogar y una nueva familia.
¿Por qué nos has seguido?
Doncs aquest trosset de Mufasa, el rei León, aquesta pel·lícula d'animació, és de ninots, no de dibuixos, no? Sinó de... Bueno, és com allò de... No sé com se diu, té un nom, no me'n recordo.
Com bé. Step Motion.
No? Sí, exacte. Uh-huh. Escolta, mira, ara farem tres títols de fets aquí. Primer, un documental... No, perdó, un drama que es diu Gallo Rojo. Què m'expliques del Gallo Rojo?
Sí, és una pel·lícula bastant desconeguda. No, és d'aquelles pel·lis que no tenen promoció al darrere. És una pel·li curteta, 84 minuts, espanyola, dirigida per Enrique García Vázquez. Explica la història de l'Anna, que torna al poble a l'estiu amb el projecte de muntar un cinema. Després de molt de temps vivint en una gran ciutat, doncs la seva experiència personal la du cap al poble. Allí es trobarà amb una vella coneguda, la Lucía, una amiga seva. La seva amistat anirà creixent mentre ella lluita per recuperar la seva vida, per adaptar-se al món rural del qual havia estat apartada tants anys. Això passa en aquest poblet a l'estiu. És un poble com tants que s'ha anat buidant i molt aviat arribarà el moment en què Lucía ha de marxar. S'acaben aquestes seves vacances i ha de tornar a la ciutat, però no vol renunciar a la manera de viure del poble. És una història, un drama sobre l'amistat, sobre la vida rural, la vida de les ciutats, amb actors no massa coneguts, i això, que la podeu veure, és una òpera prima interessant.
Molt bé, doncs ara toca una comèdia. No sé si és d'aquestes comèdies que després no tenen fortuna. Hi ha algunes que tenen èxit, altres no, aquestes fetes aquí, que es diu Un lío de millones.
Sí, de fet, és un remake d'una pel·li francesa que es deia... La pel·li francesa és una mica anterior, és de l'any 2021, fa 3 anys, no massa, que es deia Mis queridísimos hijos, està a Movistar, si algú té curiositat. Aquesta l'han traduït com Un lío de millones, i és la història d'un matrimoni format per Antonio Resines i per Gracia Clayo, que viuen una jubilació tranquil·la amb el seu hort, la seva casa, les seves receptes de menjar i tal. La història és que els fills s'han independitzat, pateixen allò que es diu la síndrome del nit buit. Els fills, diguéssim, que passen...
El niu, vols dir, no el nit.
Què he dit? El niu, perdó.
Molt bé.
Diguéssim que els fills passen d'ells i no saben com fer perquè vagin a veure'ls, els conviden a dinar, no hi van, és l'aniversari de no sé qui, tampoc hi van, i finalment se les empesquen per atraure la seva atenció, els enganyen i els diuen que els ha tocat la loteria, que han esdevingut milionaris, per veure si hi ha amb els fills, i efectivament, quan hi ha calés pel mig,
doncs
els fills decideixen tornar, i aquí, doncs, típica comèdia d'enredo, diguéssim, d'aquestes franceses, com l'original que comentàvem.
Transportada aquí amb Antonio
sí,
Resines.
Sí, exacte, l'actor més destacable dels que hi trobem és Antonio Resines, i, en fi, pot ser interessant, si us interessen aquesta mena de productes.
Doncs el que farem és escoltar una mica d'un lío de millones.
A ver si les ha pasado algo.
Pero ¿cómo es posible que seáis tan irresponsables?
A los hijos.
Ay, papá, por favor, no grites que me duele la cabeza.
80 pavitos para el alquiler de la furgo.
Papá, ya que estás aquí, ¿te puedes llevar la ropa sucia?
Gracias.
Hija, qué sorpresa.
No, caca.
Dime, cariño.
Mamá, perdona, que es que me he sentado encima del móvil y se ha debido marcar sin querer.
Me ha llamado con el culo, con su culo, a su madre.
Es posible que me salga un proyecto en Baqueira y no pueda estar en Navidad.
¿Quieres decir, es posible que tengas un plan para irte a esquiar?
Que me manchó la camisa de Ralph.
Échate café calentito alrededor de la mancha. Venga.
Doncs aquest lío de millones amb l'Antonio Resines i altres actors.
Els problemes familiars són sempre font inesgotable de ficció cinematogràfica.
I de sèries.
I de sèries.
Anem amb un documental, es diu La guitarra flamenca de Irai Cortés.
Sí, és una pel·li que es va veure al Festival de Sant Sebastià, de fet tant aquesta com la propera que presentarem venen de Sant Sebastià. És una pel·lícula curiosa pel fet que el director és un músic, és Cetangana, més conegut per Cetangana, ell es diu Anton Álvarez, i el projecte va néixer quan aquest particular músic espanyol doncs va conèixer Irai Cortés, que és un altre músic, i es va quedar completament fascinat per la figura d'aquest Irai Cortés del títol. És un personatge que es dedica al flamenc i que és molt respectat tant pels gitanos partidaris més d'un flamenc més tradicionalista com pels nous artistes vanguardistes que surten al voltant de la música flamenca, no? D'aquesta nova onada. Ell es coneixen, diguéssim, i decideixen començar un viatge junts per intentar gravar un disc on les cançons estiguin marcades per una gran pena es desenvolupa durant la pel·li, de fet és un documental, tot el procés artístic que enfrontarà Yeray Cortés amb el seu passat, un secret familiar que hi ha pel mig, la redempció respecte als seus pares. El resultat, doncs, és una pel·li que desenvolupa aquesta experiència musical única, una història d'amor, perdó i passió, que els que l'han vist diuen que està molt bé. Si us agrada la música, us agraden els documentals, si no us agrada Zetangana, no passa res, perquè ell només dirigeix, no és una pel·li sobre ell, sinó sobre aquest músic flamenc que es diu Yeray Cortés. La pel·lícula és curteta, 91 minuts, amb fotografia d'Arnau Valls, del terrassenc Arnau Valls, es va veure a Sant Sebastià, i també està nominada als Premis Goya, que s'entregaran el mes de març. Té concretament 3 nominacions per millor documental, millor banda sonora i millor cançó. I a Sant Sebastià va guanyar el premi de nous realitzadors, és a dir, no només es va projectar al festival, sinó que va ser premiada.
Molt bé, doncs aquest documental, La guitarra flamenca de Yeray Cortés, ens dona pas a la darrera pel·lícula que comentem. És un thriller basat en temes papals, no?, de l'Església, es diu Conclave, està feta a Gran Bretanya.
Sí, el títol ja ho diu gairebé tot, una pel·li britànica, potser la més interessant.
I deixa'm dir una cosa, i surt un, per mi, infravalorat actor, que és Ralph Fiennes.
Sí. El repartiment és força interessant, perquè dirigeix Edward Berger, els protagonistes són Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci, Isabella Rossellini, que té una edat, però segueix treballant, Sergio Castellitto, un habitual del cinema italià, i la pel·li, doncs, el títol ho explica bastant tot, perquè és la història d'un conclave, allò que fan quan mor un papa, allò de la fumata blanca, que reuneixen al Vaticà en una sala expressament dissenyada per això, i trien i no marxen d'allà fins que no troben un nou papa, un papa que tingui el consens de tots els caps de l'Església Catòlica. Doncs això que heu vist tantes vegades per la tele i que de fet es presta per convertir-ho en ficció, convertir-ho en un thriller, com ha fet Edward Berger en aquesta pel·lícula, doncs és el que explica la pel·li. Mor un papa imaginari, òbviament, el cardenal Lawrence, no, el que mor és un altre. El cardenal Lawrence és l'encarregat de fer tots aquests ritus que han d'acabar
ja
amb la fumata blanca.
Sí,
no, pobre, és un personatge de ficció, de totes maneres. Doncs això, han d'escollir un nou papa i els líders més poderosos de l'Església reuneixen aquests excelsos salons del Vaticà, i el cardenal Lawrence, que és el que remena una mica les cireres, es veurà atrapat en una conspiració força complexa, amb un secret vaticà pel mig. En fi, la pel·li es va estrenar als Estats Units el mes d'octubre, ens arriba avui, procedents del Festival de Toronto i del Festival de Telluride, una pel·li de religió, d'intriga, un thriller per passar l'estona a aquestes festes.
Escoltem una mica.
Corren demasiados rumores y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos. Cardenal Lawrence, parece que la responsabilidad del conclave recae sobre usted. Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar. Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende?
Doncs aquest conclave amb el qual acabem el repàs, perquè ara cada divendres arriba el moment que dic i també s'estrena, doncs no s'estrena res més.
Deixa'm dir, sí, que va morir Marisa Paredes, sí, aquesta setmana, una actriu 78 anys, una actriu que havia fet treballat 5 vegades amb Almodóvar, que havia fet multitud de pel·lis i d'obres de teatre i de sèries de televisió, i, en fi, un dels talents més grans del cinema espanyol.
Més endavant. Mm-hmm. Escolta'm una cosa, arribat a aquest punt, que sempre felicitem, o diem que fa 80 anys que es va estrenar aquesta pel·lícula. No, avui...
Fem una cosa diferent, innovadora.
Sí, una cosa que et vaig proposar, et va agradar, és proposar a la gent pel·lícules per veure aquests dies. No sé qui... Jo, per exemple, m'he apuntat una que recomano molt, del Mads Mikkelsen, que és una pel·lícula basada en la Dinamarca del segle XVIII, es diu La Tierra Prometida, entre parèntesis, de Bastard, on ell, doncs, bueno, va ocupar unes terres de bona fe, però ja es troba, doncs, un terratinent que el rebutja. Apunteu-vos a la Tierra Prometida, és bona. No sé quina em diries.
Jo he fet una llisteta també, he començat per Paris, Texas. Que és
no, però allò...
No, val,
clar,
això.
No, sí, però les típiques...
Home, típiques tampoc, eh?
No, és que... Aviam, jo ja sé que molta gent...
Mira, estem sentint la banda sonora de Paris, Texas.
Només li clama.
Escoltem, Paris, Texas. És una pel·li del 84.
Sí, ja ho sé, però espera. O sigui, jo sé que tothom dirà, Sergi, clar, com que li va al cinema de clàssic, doncs jo m'he portat pel·lícules precisament que fugen de les que jo diria, El Padrino,
vale.
El Tercer Hombre...
No, jo tampoc he portat clàssics.
Acertar-los al desierto, etcètera. No tens alguna més moderna?
Sí.
Per exemple, tinc Civil War, una distopia...
Una que està a Movistar, per exemple... Que, molt recomanable, que explica, Civil War.
Bueno, una ficció, els Estats Units estan en guerra i tot el que passa. Asbestes, per exemple, una pel·lícula...
Guanyadora del Goya fa 2 anys.
Que basava en uns fets reals, que us recomano. O Cinco Lobitos, que parla sobre la maternitat, no sé. Tens
també el Goya.
Mira, tu quedaves portat, amb clàssics.
No, més que clàssics he portat les que a mi m'agraden. Una que m'agrada molt, de Clint Eastwood, i té una per director, Million Dollar Baby, una pel·li del 2004, ara fa 20 anys. Una pel·li que a mi em sembla
però jo, per exemple, d'antigues, de que no són d'ara, doncs jo m'havia apuntat, doncs, El viento que agita la cebada,
sí, que
o Les normes de la casa de la sidra, Match Point, Lost in Translation, i una que jo recomano molt, que si no l'heu vist l'heu d'anar a veure, que és, bueno, la deu buscar a les plataformes, que es diu Tomates Verdes Fritos.
Sí, una de les meves preferides.
Són pel·lícules de... Va, doncs vinga, tu digues clàssics.
Mira, va,
jo diré...
No, clàssics no, jo te'n dic d'aquestes que a mi m'agraden, pel·lícules no massa conegudes. La doble vida de Verónica és una pel·lícula d'un cineasta... europeu, francès, que es diu Krzysztof Kieslowski, nascut a Polònia. És una pel·lícula amb Irene Jacob, que us la recomano moltíssim si no l'heu vist. Està a Movistar. Després Kieslowski faria la famosa trilogia d'Azul, Blanco i Rojo, però abans va fer aquesta. Una altra de les meves preferides, Martin H., pel·lícula de l'any 97, pel·lícula amb Juan Diego Botto, amb altres actors argentins, sobretot el desaparegut Federico Lupi, Eusebio Poncela, Cecilia Roth, una
de les
pel·lis sobre la família més magnífiques que s'han escrit.
Jo, clar, ara que tu estàs aportant clàssics, jo porto més All Henrys, un western crepuscular, que es va amb uns fets de 1906, són inventats a Oklahoma, és un western que us recomano, està a Movistar. Hi ha una pel·lícula magnífica, també basada en fets reals, que es diu Cuando termina la guerra, de quan els a Dinamarca van anar molts refugiats alemanys i tot el que va provocar això. I si us agraden Los Planetas, que és un grup que està molt bé per mi, és una pel·lícula difícil, eh? Segundo Premio també us recomano. Què més ens dius? Va,
vam saber dimecres passat que no entrava a la...
És una pel·lícula difícil, eh? Sí. Si no t'agraden Los Planetas, igual dius, els 10 minuts dius, això no val res.
Desconnecta.
Però si t'agrada el grup, com és el meu cas, doncs t'agrada.
No és un tema universal. A mi m'agrada molt Isaac i la Cuesta, per tant la pel·li també em va agradar. Un acus que vaig poder veure a Sitges, tot i que no té res a veure amb la temàtica habitual de Sitges, és una pel·li de l'any 99 de Jean Becker, que es diu La fortuna de vivir. En francès es diu Les enfants du marais. No sé, jo no hi localitzat cap plataforma, però si la trobeu, mireu-la, perquè és una autèntica meravella, amb Jacques Vilaret, Jacques Gamblin, André Dussolier, Isabel Carré, i Eric Cantona, per cert, clàssics de l'actuació britànica.
Eric Cantona, jo l'he vist en un western. Jo saps quina vos recomano molt? Si no l'heu vist, t'encantarà aquesta. Surt Enric Auquer i es diu El maestro que prometió
el mar. Sí, home.
És molt trist, eh? Perquè al final és trist. També Los pequeños amores, de Adriano Zores i Maria Vázquez, una relació mare-filla, està molt bé. I una que no sé si l'has vista, però sí que t'agrada molt l'actriu, la Julia Garner, que és la Ruth d'Ozark, que es diu Hotel Royal, una aventura entre dos noies.
Una pel·li fosc, més fosca del que sembla.
Fosqueta. Jo són les que m'he apuntat, no? Per no dir els clàssics, doncs,
de
dic,
tota la vida.
Pel·lícules que del 2022, 2023, 2024, que si
una
no
una mica actuals.
Va, dient una i marxem, va.
Va, marxem, mira, un documental, el millor documental
del món
que he vist a la meva vida, de l'any 92, de l'any olímpic, El sol del membrillo, la pel·lícula, una pel·li de 3 hores de Víctor Erice, un senyor que ha fet 4 pel·lis, aquesta és una, que explica la vida del Antonio López, un pintor hiperrealista. I deixa'm acabar amb una, que com que és Nadal, una pel·li, que aquesta sí que és un clàssic.
Però jo volia fugir d'això del Nadal, va, digues,
no, però,
va.
No és una pel·li de Nadal, però...
Solo en casa, va, que no tenim temps.
Com que és de John Huston, doncs us recomanaré, si no l'heu vist, una pel·li que se n'ha fet moltes referències, Dublinesos, Los Muertos de Death, la pel·li de John Huston.
Basada en l'obra de James Joyce.
En l'obra de Joyce, magnífica. Passa el dia, no de Nadal, però de Reis.
Val, sí. Anem marxant, ja l'heu sentit un tros amb la banda sonora de París, Texas.
Home, Ray Cooder, la guitarra de Ray Cooder.
De 1984, que li faig una mica un homenatge al Jordi, perquè gràcies per tot el que ens aportes. Sé que és la teva pel·lícula preferida.
Sí, ho és.
I, per tant, marxem. Te l'ha volgut. Marxem amb aquesta.
Agraeixo el regal.
Fins a l'any vinent. Bon any, bones festes.
Allò que es diu, sí. Fins l'any que ve, sigueu feliços i bon cinema.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday...
Anem amb l'agenda del Connectats, va, que és divendres i la comencem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda, Terrassa. Avui divendres i a la Seu d'Ègara, a partir de 8:45 del vespre, el cant de la Sibil·la a càrrec de la cantant Maria del Mar Bonet i el guitarrista Borja Peñalba. I dissabte a les 10 de la nit de la Nova Jascava, actuació del Núria Palet Quartet, concert solidari a benefici del projecte comunitari de menors amb trastorn de l'espectre autista i familiars de Mútua Terrassa.
Gràcies, Sergi. Des de Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
El cap de setmana previ al 25 de desembre va ple d'activitats nadalenques com no podria ser d'altra manera. Un dels clàssics de cada Nadal i amb una forta estima a Sabadell són els pastorets. Aquí en fem dos, els de la Faràndula i els del Teatre Sant Vicenç. I tant el centre com a la Creu Alta comencen aquest cap de setmana. També tenim a l'altre protagonista del Nadal, el llaminer, que obrirà les finestretes del 21 i 22 de desembre del calendari d'Advent i per un públic una mica més adult, a la Cava Urpí tenim un cabaret literari musical tant dissabte com diumenge a les 9 del vespre. En aquest cas, però, les entrades ja estan exaurides.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda de nou. Mercè Arànega protagonitza Amnèsia, que es podrà veure al Teatre Zorrilla el dissabte 21 de desembre a les 8 del vespre. També el Círcul celebra el seu 25è aniversari de la Festa de la Sopa de Pedres amb diverses actuacions, l'explicació del conte i repartiment de la sopa. I des del 22 de desembre i fins al 4 de gener també el Círcul ofereix diferents representacions del clàssic Els Pastorets de Joan Maria Folch i Torres. I ja parlant de l'arribada dels Reis d'Orient, que arribaran a Badalona en un helicòpter que aterrarà l'estadi municipal de futbol el 5 de gener a les 4 de la tarda i la cavalcada dels Reis tindrà lloc també el 5 de gener amb sortida a les 6 de la tarda del carrer de Ramiro de Maestu i final a 8:45 a la Riera de Canyador.
Merci, Santi. Des del Prat de Llobregat, Ivan Conde, bona tarda.
El cap de setmana prèvi a Nadal està ple d'activitats a la ciutat i no totes relacionades amb dates nadalenques. Aquest vespre mateix, a la CAPSA s'organitza una xerrada amb Alici Maria Arnal, moderada per Hans Laguna, en què amb dos artistes que enguany han col·laborat en la cançó Despertar parlaran sobre temes com el procés creatiu, la col·laboració i la producció musical. Aquesta és la continuació d'una sèrie de ponències que s'han celebrat a la sala de concerts pretenques on artistes com Dorian han transmès al públic les seves fonts d'inspiració. La xerrada d'Alici i Maria Arnal és a 7:45 i l'entrada costa 3,5 €.
Gràcies, Ivan. I de retorn al Vallès, des de Castellà, Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. És impossible resumir l'extensíssima agenda del cicle de Nadal de Castellà, així que ens centrarem en aquest cap de setmana. Per exemple, la nit de dissabte, el Cor Sant Esteve organitza la cantada de Nadales populars pels carrers del centre de Castellà, concert que repetiran dilluns a les 6 a Cal Calissó. Aquest diumenge, a les 9, tindrà lloc la 59a pujada del Pessebre a Castellassa per part del Centre Excursionista i també diumenge Teatre Familiar a les 12 amb els Pastorets Singulars de l'Alcapot. Trobareu tota la programació del cicle a l'actual.cat. Bones festes!
Merci, Rocío. I per acabar, què podem fer aquests dies per Sant Cugat? Martí González, bona tarda.
Bona tarda, Joan. De cara a aquestes vacances de Nadal, recomanem assistir al Pessebre Vivent, que organitza la parròquia de Sant Pere d'Octavià amb els infants de la catequesi. Serà dimarts, dia 24, a les 6:45 de la tarda a la plaça de l'Om i als jardins del monestir. I ja des de Nadal, els dies 25, 26, 27, 28 i 29, tindrem el ja més que habitual quinto de Nadal. Fins les 1 o les 2 de la matinada, depèn del dia, al pub 2 de la Rambla del Celler. I per últim, recordem que la ciutat de Sant Cugat compta amb una àmplia agenda d'activitats per aquest Nadal i la podeu consultar fàcilment al web de Cugat Media. Bon Nadal i bones festes.
Això acaba aquí. Ens retrobem el dia 7 de gener. Moltes gràcies a tots els que ens seguiu. Des de l'equip del Connectats us desitgem un bon Nadal i una més que bona entrada a l'any 2025. Adeu, adeu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un Dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.